que ens han ganat. Dia 1 de gener s'havia de posar en marxa el pla d'ordenació, avui són dia 29 de gener, per tant, t'han tingut temps de sobre.
Són les 12:04, amb més notícies a la 1 en punt.
Més informació a ib3notícies.com. ib3 Ràdio. A Eivissa i Formentera, 93.7. El dia a Eivissa i Formentera amb Laura Tur.
Molt bon dia, benvinguts i benvingudes un dia més al dia Eivissa i Formentera. Avui és dijous 29 de gener i avui començarem el programa parlant de medi ambient. Volem saber quins seran els efectes de les tempestes que hem tingut recentment, també de les tempestes que tindrem al futur sobre el litoral Pitius, i per això tindrem amb nosaltres aquí a l'estudi en Xisco Sobrado, que és el tècnic de l'àrea marina del Gengop, i més tard coneixerem en profunditat el teixit associatiu de les Pitius. Parlarem amb la directora de Salut Mental i Exclusió Social d'APFEM, Toñi Díaz, una entitat que l'any passat va arribar als seus 30 anys de vida. I després, com fem una vegada al mes, farem comptes amb la consultora financera Raquel Corral i sortirem en missió consular per conèixer més pitiusos que estan repartint el seu talent pel món. Així que obrirem una vegada més una ambaixada pitiusa pel món. Ho sabrem més tard. Per tot això i molt més, ja tenim aquí a la nostra companya, la periodista Nieves García Gálvez. Molt bon dia.
Bon dia, Laura.
Tenim en Felipe Ruiz al comandament tècnic, fent que tot això soni de meravella. I quan són les 12 i gairebé 6 minuts, és el moment, ja ho sabeu, de posar-nos al dia. I avui, Nieves, comença amb la repassada de l'actualitat fent balanç de les nombroses incidències que ha deixat a les Pitiuses al pas de la tempesta Christine. Van ser un total de 65 incidències provocades pel fort vent registrat, que va ser de fins a 98 km per hora a Eivissa i de 117 a Formentera.
Sí, una de les incidències més greus va ser la caiguda d'un arbre de grans dimensions damunt d'un habitatge a la zona de Coralmar, a Calatarida. Les persones que hi resideixen van haver de ser desallotjades i van passar la nit a un hotel. Entre altres actuacions, també un bomber i una voluntària de protecció civil van resultar ferits lleus. En total, des de les 12 del migdia d'ahir dimecres i fins les 6 de la matinada d'avui, s'han registrat 53 incidències a Eivissa, la majoria als municipis de Vila i de Sant Josep, i 12 a Formentera. Les caigudes d'arbres i els despreniments han estat les incidències més habituals. Els bombers, per moments, van mantenir 30 avisos en espera a Eivissa mentre atenien altres incidents. Ja ahir al matí, l'Ajuntament d'Eivissa havia tancat parcs, jardins i instal·lacions esportives com a mesura de prevenció. A més, va precintar per seguretat el bar flotante a primera línia de mar a Talamanca per risc en l'estructura de la terrassa. També 6 pins centenaris de grans dimensions que havien caigut la nit de dilluns a dimarts van ser retirats a Benirràs, i a Formentera els serveis d'emergències i els bombers van retirar part d'un sostre d'un restaurant de la Sabina que s'havia envolat i diversos arbres i branques caiguts.
A més, les connexions tant aèries com marítimes es van veure afectades ahir pels fenòmens costaners i també pels forts vents.
Sí, a la tarda la travessia en vaixell entre les Pitiuses es va quedar impracticable amb totes les connexions marítimes cancel·lades. A les 5:15 de la tarda l'autoritat portuària va tancar el port de Formentera i el d'Eivissa. I pel que fa a les connexions aèries, durant la tarda d'ahir es van cancel·lar 7 vols, 6 amb sortida a Palma i un vol directe a Eivissa-Amsterdam. Avui la situació ja és més tranquil·la, tot i que ara mateix l'EMET no té avisos de nivell taronja actius a Balears. Des de la Direcció General d'Emergències i Interior es manté activada l'alerta taronja de protecció civil per forts vents i fenòmens costaners a totes les illes.
I canviem ara d'assumpte, perquè el Consell Insular de Formentera ha confirmat que els seus servidors corporatius van estar objecte d'un ciberatac.
Si ho han confirmat després de les anàlisis tècniques realitzades. La incidència es va detectar el passat divendres i des de llavors els serveis electrònics del Consell continuen aturats. Fa 6 dies que no funcionen la seu electrònica ni el registre telemàtic. En aquests moments l'abast exacte de l'afectació continua sota investigació.
I d'on estarem pendents d'aquest incident de seguretat a la màxima institució insular de Formentera, i precisament allà tant el Consell com el sindicat UGT han arribat a un acord per normalitzar normalitzar els torns a la residència de majors Esbrolls, que ha estat envoltada, ja ho sabeu, per la polèmica en els últims mesos. Segons el Consell, s'han revisat els horaris amb l'objectiu d'organitzar el servei i garantir una millor atenció als usuaris.
Sí, UGT ha informat que el nou model pactat amb el Consell inclou torns rotatius de 12 hores amb 2 dies de feina i 3 de descans, que ajudaran a millorar la conciliació del personal. El sindicat destaca que aquest avanç no hauria estat possible sense la denúncia que van presentar davant d'Inspecció de Treball, que va obligar a reconèixer oficialment els problemes de funcionament. Un conflicte que s'ha perllongat durant més d'un any. El Consell de Formentera destaca que les treballadores també estaran disponibles en els seus dies lliures per cobrir reforços puntuals o baixes imprevistes. També s'ha incorporat la figura d'una coordinadora per reforçar la qualitat de l'atenció sociosanitària.
I acabem aquesta repassada a l'actualitat amb la crida que ha fet l'Ajuntament d'Eivissa per l'adopció dels cans més majors que fa més temps que estan al Centre de Protecció Animal de Sa Coma. Són 4 cans, alguns dels quals hi són des de fa gairebé 10 anys.
Sí, en Tocho té 12 anys i porta des dels 2 a la canera. La seva companya, na Baby, és a Sa Coma des de fa 9 anys i ara en té 10. Escoltam el regidor de Protecció Animal de l'Ajuntament d'Eivissa, Manuel Jiménez.
Cuidam molt els animals, els donem medicaments, passejos, voluntaris, els mimam, però els cans necessiten una llar, una casa, una família i no poden dur 10 anys a un centre.
Són cans ja majors que a més són considerats potencialment perillosos, de fet la majoria dels que viuen a Sa Coma ho són.
Són cans que es necessiten una llicència de PPP, però són cans que en un ambient normal a casa seva poden ser molt agradables i es poden comportar molt bé. O sigui que és veritat que potser s'han de conèixer i que no pots tenir potser un gat i un ca juntament, però són cans que són increïbles, amables.
Idò, ho deixem aquí, Nieves, i ens sumem per suposat en aquesta crida a l'adopció, sempre adopta. Nieves, moltes gràcies.
Fins després.
Fins després. Són les 12 i 10 minuts i nosaltres ara, com us deia, començam el programa parlant de medi ambient. Gairebé 12 minuts. Ingrid, Josef, Christine són els noms de les recents tempestes que han passat per les Pitiuses, només les que han set més recents, però, per exemple, tots recordem el temporal Glòria de l'any 2019. Com afectarà el litoral Pitius el pas recurrent d'aquestes tempestes? I són de nova generació o el nostre clima ja les porta incorporades? Per parlar de tot això i de molt més, tenim amb nosaltres avui aquí a l'estudi en Xisco Sobrador, que és el coordinador de l'àrea marina del GenCop. Molt bon dia.
Hola, molt bon dia i gràcies per la invitació.
És un plaer. Per conèixer una mica més com afectaran aquestes tempestes al nostre litoral, què podem dir? De quina serà la seva afectació, no només ara, sinó també de cara al futur?
Clar, tenim que posar en el context que estem en un context de canvi climàtic. De fet, tenim un context de canvi climàtic accelerat i cada vegada tindrem tempestes amb més capacitat destructiva, no? O sigui, ones més grans, vents més forts, i tot és degut a la quema de combustibles fòssils, no? Que això augmenta la temperatura de l'atmosfera i accelera els processos, no?
Podrem veure en la nostra vida, esperem que sigui molt llarga, però a curt termini la desaparició d'algunes de les platges més emblemàtiques de l'illa d'Eivissa?
Pues mira, això s'han fet molts estudis, més models, i sobretot el SOFIP, que és el sistema d'observació i predicció costanera de les Balears, ha estimat que cap a finals de segle pot augmentar el nivell del mar entre 55 i 75 centímetres. No? Això vol dir que en el 2050 es pot perdre com termi mitjà 10 metres de platja i cap a final de segle, que seria el 2100, són 24 metres. No? Això amb les estimes actuals de canvi climàtic de l'IPCC, IPCC, que són els experts del canvi climàtic de la ONU, però veiem que en cada model de l'IPCC, o en cada estudi de l'IPCC, les prediccions es compleixen a pitjor, no? O sigui, que pot ser que aquestes prediccions vagin a pitjor, no? I sobretot si no preserven els nostres ecosistemes marins i terrestres i si no optem per solucions basades en la naturalesa, pues és molt probable que perdrem aquestes platges.
I que les perdem abans? Si aquestes prediccions van a pitjor, vol dir que això es pot accelerar? Que aquestes previsions a finals de segle o a 100 anys es compleixin, però més aviat?
Bueno, ja ho estem vist a Talamanca, que part de la platja de Talamanca s'està perdent, i altres platges també del litoral també. I no solament que augmenti el nivell del mar de forma progressiva, no? Si això també afecta quan hi ha tempestes, no? Si tenim un nivell del mar més elevat, si això se suma a una tempesta, encara tenim la capacitat de la tempesta d'arribar més terra endins, i això fa que erosioni més la platja i, òbviament, les estructures que ha construït l'ésser humà.
Uh-huh. Hem parlat de Talamanca, però no sé si hi ha altres platges que en aquests moments estiguin en el punt de mira per una situació vulnerable com aquesta.
Totes les platges que estan al litoral, Pitius, i és veritat que la zona de Ses Salines pot ser una de les zones més vulnerables, i també la zona de Talamanca, per la seva zona, que està molt a prop d'un nucli urbà, és una zona molt baixa i és una zona que es veurà, òbviament, afectada. No?
Uh-huh. S'estan accelerant aquests processos?
Cada vegada les tempestes són més fortes, amb més impacte. El número de tempestes no, per el moment, les dades no concluen que han augmentat significativament, però sí que són més potents i més fortes, no? O sigui que amb el canvi climàtic el que tenim és que no és el mateix tenir 1,5 graus de calentament global que 1,8 o 2 graus, no? Perquè els efectes no són lineals, sinó són exponencials, no? O sigui que tenim efectes pues, molt destructius, no? Ara estarem de calentament global una miqueta de 1,5 graus, no? Que és el que es va acordar en el protocol de París, no? Però si arribem a un calentament de 2 graus, inclús 3 graus, que algunes previsions, això vol dir que ho passarem molt malament.
Ara parlarem precisament de l'acció humana, que està directament enllaçada amb aquest augment de la temperatura, que ara comentàvem, clar, quan parlem de xifra de 2-3 graus, ja a una li esclata el cap una mica, perquè realment són xifres molt alarmants. Quin paper juga la posidònia en la preservació de les platges?
Bueno, la posidònia és un dels nostres millors aliats per combatre el canvi climàtic i també per preservar les nostres platges, perquè la posidònia té la capacitat de captació de carboni dels més grans dels ecosistemes que tenim al món, no? Una hectàrea de posidònia oceànica capta més carboni, per exemple, que una hectàrea de selva amazònica, no? I després, gràcies a la posidònia, pues, tenim la protecció natural de les nostres platges, l'onatge, diguem, que se veu amortiguat per les praderies de posidònia oceànica, i també ajuden a generar els grans de sorra de les nostres platges, no? O sigui que tenim el millor aliat, en surt, entre cometes, gratis, i l'únic que hem de fer és cuidar-la, no?
I, per tant, s'hauria de retirar de les platges quan arriba a les platges?
Tenint en compte l'escenari actual de canvi climàtic i l'escenari de tempestes més fortes amb més capacitat d'erosió, el prudent seria deixar la posidònia oceànica tot l'any a les nostres platges, no? Per exemple, la platja de Talamanca es veu perfectament, no? Encara que es retiri durant l'època estival i es torni a depositar durant l'hivern, hem vist que no és suficient, no? Es tindria que deixar tot l'any perquè aquest ecosistema pogués progressar i pogués generar pues, una zona d'amortiguament per les tempestes, no?
Clar, perquè jo entenc que el fet de retirar-la i després tornar-la a col·locar no pot ser equiparable a com ella es va col·locant de manera natural, no?
Clar, ja estàs alterant la geomorfologia de la platja, no? Estàs, diguem, impedint la seva regeneració natural, no? O dificultant. I clar, no tenim el mateix context que fa 20 anys, no? Ara el context que tenim és molt diferent i és una de les mesures que podrien ja implementar i sobretot seria una mesura fàcil de fer, no? O sigui, abans de fer grans inversions de protecció de la costa, pues, tenim la Posidònia que està allà, no?
Hem parlat d'aquests fenòmens naturals, d'aquestes tempestes i de la seva influència, però, com dèiem, també l'acció humana influeix i accelera aquesta degradació, sobretot si passem aquest llindar de l'augment de la temperatura d'un grau i mig. Quina és la influència de l'acció humana? I no sé si encara estem a temps de prendre mesures per aturar-ho.
Hombre, l'acció humana és 100%, no? O sigui, això està clar que està causat per l'ésser humà i sempre estem a temps de prendre mesures, no? O sigui, és molt millor quedar-se en el 1.5 grau d'escalfament global que no del 2. És molt millor quedar-se al 2 graus d'escalfament global que no del 3, no? O sigui que sempre estem a temps. Ara, és veritat que tenim que replantejar el nostre model de relació amb la natura, no? I això no es pot fer sense tenir en compte un replantejament de les activitats econòmiques.
Més enllà d'aquesta influència de les tempestes en el litoral Pitius, que és un tema d'actualitat que ens ocupa, un altre tema d'actualitat és que ahir a la tarda vau presentar els resultats d'un estudi pioner d'ADN ambiental que heu fet a Aigües de les Pitiuses. L'estudi ha permès identificar 8 espècies de taurons i ratjades. No sé si eren les espècies que esperàveu trobar o quins resultats podreu extreure d'aquest estudi.
Clar, això és un estudi que fem amb la Universitat d'Oviedo. És un estudi pilot a veure si aquestes tècniques d'ADN ambiental són realment efectives. I era una miqueta a veure què podien treure d'aquests anàlisis. I sí, efectivament, amb aquestes tècniques hem contrastat aquestes 8 espècies. Hi ha que remarcar que a Pitius tenim una diversitat de elasmobranquis, no? Que seria el termini científic, taurons i ratllades. Tenim una diversitat àmplia d'aquestes espècies i aquesta tècnica s'ha donat una foto parcial, no? Però encara és una molt bona notícia perquè hem pogut comprovar que funciona i sobretot que podem identificar aquestes espècies sin necessitat d'interaccionar amb elles, no? Simplement agafant una mostra d'aigua i analitzant el seu rastre genètic.
Uau, és molt interessant això. Com evoluciona la ciència a la tecnologia també per detectar ADN només amb una mostra d'aigua. Això m'imagino que és una tècnica ben pionera, no?
Sí, és una tècnica que es basa... Bueno, tothom ho hem vist amb el CSI i aquestes sèries americanes de que fan, bueno, anàlisis genètics de mostres de teixits. Clar, això es feia amb una mostra de teixit bastant àmplia i ara les tècniques han evolucionat molt, la capacitat de càlcul ha evolucionat molt i ara simplement amb l'anàlisi de l'aigua ja pots determinar les espècies, no? O sigui que, clar, això, la tecnologia avança molt ràpid i qui sap si dintre de X anys podrem identificar encara més espècies i més biodiversitat, no?
D'aquestes 8 espècies que s'han detectat en aquestes analítiques, un tema apassionant, 4 d'aquestes espècies a més són vulnerables o es troben en perill, és així?
Sí, podem destacar també una de les espècies més, diguem que ara s'està avistant més, que és la mantarraia, no? Que aquest estiu varen tenir avistaments només no solament a Pitiusa, sinó també a les costes de Mallorca, a les costes peninsulars. I és veritat que en els darrers anys la seva presència ha augmentat molt. O sigui, era una espècie que fa 15 o 20 anys pràcticament no es veia i ara es comença a veure més i amb aquest estudi l'hem pogut identificar, no? O sigui que, bueno, que és una bona notícia.
I quina serà la propera passa? Tindrà continuïtat aquest projecte?
Varen fer una segona, perquè aquestes dades corresponen al desembre de 2024, varen fer una segona campanya al juliol del 2025, una miqueta per veure si hi havia diferències en temperatura i no. I bueno, ara estem veient el processament d'aquestes dades i poder comparar i veure si trobem les mateixes espècies, si trobem diferents. I bueno, això seria, diguem, la situació actual, no?
També podria variar la població de la mà respecte als mesos d'hivern i als de temporada alta.
Sí, òbviament, era una de les raons per fer en dues èpoques de l'any diferents, perquè també hi ha espècies migratòries, no?, que també depenen de la temperatura de l'aigua i era per veure, a veure aquesta distribució.
I doncs estarem molt pendents del resultat d'aquesta segona fase d'aquest estudi i esperem que ens ho vengui a explicar aquí en Xisco Sobrador, que com dèiem és el coordinador de l'àrea marina del Gengop i volem agrair-li moltíssim que hagi estat amb nosaltres aquí en directe.
Moltes gràcies per invitar-me.
Són les 12 i 23 minuts, ja gairebé 24 minuts. Fem una aturada per la publicitat, un minutet i de seguida tornem.
IB3 Ràdio és participació.
No serveix qualsevol alarma perquè et despertis al matí. Aquesta, sí.
Bon dia, matiners. Com va sa cosa? Esperem que vagi bé.
Primer va la Formentera. Despertat de dilluns a divendres a les 6 a IB3 Ràdio amb Vicent Tur.
Miquel, com estàs?
Hola, com anem?
Posant rumb cap al món dels llibres, de l'art, de la dansa, del teatre, del cinema...
També te podria dir Andolai Ben Serra, que és així com t'agradaria que te diguessin, no?
Però és que el t'has llegit, Eloi, perquè aquesta és una de tantes que hi ha per allà al mig, carai.
De dilluns a divendres, a les 6 del capvespre, L'Aviador, amb Rafael Gallego i amb Mònica Borràs.
El dia, a Eivissa i Formentera, IB3 Ràdio.
Idò, ja tornem a ser aquí. Estava escoltant el Dia Eivissa i Formentera, això és IB3 Ràdio, i com us ho deia a l'inici del programa, avui parlarem, com fem una vegada al mes, amb més profunditat del teixit associatiu de les Pitiüses. I és que l'any passat l'associació APFEM va fer 30 anys, i per parlar de la feina d'aquesta entitat social avui ens acompanya aquí a l'estudi Natoñi Díaz, que és la directora de Salut Mental i Exclusió Social d'APFEM. Molt bon dia i moltíssimes gràcies per ser aquí.
Buenos días, Laura, ¿qué tal?
Per la gent que no us conegui, home, després de 30 anys és difícil, però segur que hi ha algú que encara no us coneix. Quina és la feina que feis a APFEM? Com podríem resumir les diferents àrees dels vostres serveis?
Pues mira, en APFEM tenemos tres áreas bastante diferenciadas, ¿no? Una es la de la parte de discapacidad intelectual, autismo y bueno, cualquier trastorno generalizado del desarrollo, que lo tenemos diferenciado en dos centros. Y luego el otro centro nos dedicamos más a la exclusión social y salud mental. Cualquier persona que tenga un diagnóstico en salud mental y principalmente suelen ser trastornos mentales graves. El tercer área que tenemos, y una de las más importantes también, ¿no?, es un centro especial de empleo y el área de inserción laboral que se enfoca solamente en eso. Al final aquí es donde está el impacto real, ¿no? Que al final trabajamos durante años, durante bueno, el proceso que necesite cada persona, pero al final le estamos dando una oportunidad real de inclusión en la comunidad.
I en aquestes tres àrees treballeu al llarg de tota la vida, és a dir, els vostres usuaris són adults o són infants?
En la parte de discapacidad intelectual, autismo, ahí sí que trabajamos desde cero añitos hasta hasta la edad laboral. Y la parte de salud mental es a partir de 18 años. Aquí también tenemos el área de exclusión social, que esto sí que lleva menos años. Tendremos ya unos 3 o 4 años. Un programa que también trabajamos con adolescentes que acaban de cumplir 18 años y salen de los centros de menores, ¿no? Y le ayudamos a la parte de la transición a la vida adulta.
Uh-huh. I aquesta àrea només té 3-4 anys, per tant, heu anat evolucionant al llarg d'aquests 3 anys, incloent cada vegada més serveis, no?
Sí, está evolucionando bastante y bueno, al final lo que queremos es detectar sobre todo casos cuando son jóvenes o pequeñitos para que no se cronifiquen o se le dé la atención que necesitan para no llegar a ser un trastorno mental grave.
Uh-huh. ¿Y contáis con prou personal? ¿Tenéis suficiente personal?
El tema del personal es una de las dificultades que nos encontramos. Sí que vamos surfeando la ola, pero creo que esto a nivel general de la isla, por el tema de la vivienda y encontrar sobre todo también personal especializado. ¿Qué pasa? Que hay mucha rotación, entonces bueno, al final las intervenciones se ven comprometidas por este tema, ¿no? Al final el vínculo con el paciente, con el participante es muy importante y el que estén rotando trabajadores pues la verdad que no ayuda.
Clar, no us ajuda a altres com a entitat i tampoc als usuaris, no? Per aquest vincle que es crea i de sobte, d'una setmana per l'altra, us diuen, mira, que me'n vaig.
Efectivament.
No? I sí. L'habitatge també afecta, evidentment, al personal i també als usuaris?
Obviamente sí, porque, bueno, imagínate un niño que tiene un trastorno del desarrollo o que tiene cualquier problema, que hay familias que, o sea, nos consta que conviven con otra gente que no es del núcleo familiar. Por lo tanto, si ese niño necesita tener una estructura bastante sólida y un ambiente estructurado, vivir con otras personas que no saben ni nada, pues complica todo.
Quins són els principals reptes que teniu ara? Això, l'any passat vau fer 30 anys. Ara mateix, quins són els principals reptes que té APFEM?
Bueno, los principales retos, nuestro reto siempre ha sido, nuestro objetivo principal, nuestra misión siempre ha sido acompañar y asesorar a la familia, ¿no? Por luchar por sus derechos, porque al final no estamos pidiendo privilegios, estamos luchando por sus derechos. Y nuestro reto es, sobre todo, llegar a más personas, poder ayudar a más personas y visibilizar y ya por fin que la gente hable de forma normalizada y natural de que es una persona que tiene dificultades del trastorno mental grave, de salud mental, de autismo, ¿no? Y que no lo vean como algo raro, o, ¿no? Sobre todo luchar también contra los prejuicios que hay.
Como un tabú, ¿no? Como una cosa sí. De la que no se ha de hablar. ¿Hem evolucionat en aquest sentit?
Es cierto que sí, que ya la gente no lo tiene tanto como lo verbaliza más. Pero todavía queda mucho. Entonces, nosotros por nuestra parte también nos gusta, trabajamos en institutos, en colegios, sobre todo vamos con nuestros participantes a contar en primera persona sus vivencias y eso les llega a ellos, entonces, ¿no? Por visibilizar y que se familiaricen con eso.
I trobes que entre la gent jove cada vegada es parla amb més naturalitat de la salut mental o això en realitat no és així?
Yo creo que sí. Pero muy poquito a poco.
Poco a poco.
Pero bueno, cada vez más, y ya te digo, nosotros también trabajamos con intervención directa con las personas que nos necesitan, pero también hacemos un trabajo de visibilización y reivindicación de con los jóvenes y ¿no? Para que identifiquen y detecten cualquier tipo de problema y lo puedan comunicar.
Sabem que les subvencions, en el cas del teixit associatiu de les PITIUSES, són fonamentals i també quan es concerten alguns serveis amb les entitats públiques, però la gent que ens estigui escoltant, com pot col·laborar amb APFEM? Les donacions són importants?
Les donacions són importants, claro, però bueno, nosotros también tenemos suerte, o bueno, o lo hemos trabajado, en que al final casi todos los servicios que tenemos y que son concertados, lo que consolida mucho los servicios y da un servicio continuado sin tener que esperar a una donación de alguien, que al final la persona necesita ayuda, no este año te la doy porque tengo la donación o no. Este año también por suerte hemos colaborado con Hotel Pikes y algunas otras entidades que nos han hecho una gran donación y eso pues ayuda a mejorar las instalaciones, a mejorar la intervención directamente con ellos.
Per tant, també són importants, ¿no?
Sí, lo que pasa que aquí sí, el sistema funciona, pero bueno, las necesidades y demandas crecen más rápido que crecen los recursos que hay ahora mismo en la isla. Sí que han aumentado mucho, pero no crecen a la vez, entonces se están poniendo como más psicólogos en institutos, en colegios, ¿no? Para detectar antes cualquier tipo de problema. ¿Qué pasa? Que estamos luego preparados para darle continuidad y atención a esas personas. Las entidades sociales, pues bueno, están para complementar el sistema, pero no está para sostenerlo o no debería, ¿no? Al final esto necesita una respuesta más del propio sistema que de nosotros.
Mira, has dit una paraula que m'ha aparegut molt interessant, la detecció precoç. En salut mental, com en tota la salut en general, la detecció precoç és fonamental?
Sí, claro, es fundamental para que no o se cronifiquen o llegue algo más. Al final, con la prevención, curamos mucho más que después.
Toñi Díaz és la directora de Salut Mental i Exclusió Social d'APFEM, una entitat que el 2025 va complir 30 anys. Volem agrair-vos moltíssim la vostra feina i també, Toñi, que hagi estat avui aquí amb nosaltres a l'estudi. Moltíssimes gràcies.
Muchas gracias a vosotros.
Nosaltres ara seguim amb més assumptes aquí al programa.
Fem comptes.
I I seguim, eh? Després de parlar del teixit associatiu de les pitiuses, és el moment d'agafar paper i bolígraf o la calculadora del mòbil i fer comptes, a veure si m'ho surten. Segur que sí, perquè ja podem parlar amb la consultora financera OBB, Raquel Corral. Molt bon dia!
Bon dia, Laura, com estàs?
Nosaltres molt bé. I tu, com dus aquest mes de gener, que tradicionalment ha estat molt mal vist, eh, per l'economia familiar? Això de la cuesta d'enero.
Sí, però també de propòsits, eh?
També.
Home,
i tant. I de quin aspecte d'economia parlarem avui?
Pues mira, avui parlarem de l'acompanyament financer a llarg termini. No sé si el coneixes.
No, t'haig de ser sincera, no el conec.
Bueno, pues és l'acompanyament que feim als consultors financers a famílies o persones que volen fer una planificació de la seva vida financera, ¿vale? Amb objectius.
Uh-huh. És a dir, algú, anem a fer un perfil, no? Una família que diu, tenc un objectiu que implica gastar sous, anem a ser clars. En què consisteix exactament aquest acompanyament?
Pues mira, un cas molt típic d'una família, ¿vale? Que tenen fills i són petitets i volen fer el típic estalvi per als estudis. Uh-huh. I només coneixen la típica compte bancària de nens i ja està. Però no saben bé si ho estan fent. Ells coneixen que la inflació, això no beneficia l'estalvi, però no coneixen altra cosa, ¿vale? Uh-huh. I me consulten i me diuen, ens agradaria saber si estem fent bé les coses.
Val, això està molt bé, no? De dir, a veure, aquesta és la meva situació, vaig bé o no?
Sí. Val. Sí. I de fet, bueno, tinc un cas, tinc famílies que tenen boixos petits amb ja el seu estalvi i saben perfectament que podran pagar-li els estudis, perquè jo sempre els dic, mira, imagina't la situació més extrema, que jo la tinc com a consultora, que vol ser piloto, per exemple, vale?
Pilot costa d'aviació, per exemple.
Sí, vale. Sí, són 70.000 euros a part de la carrera universitària, o sigui, a pagar en 2 anys.
D'acord.
És pasta.
Sí, són sous.
Sí. I clar, i jo li poso, i després que no, vale, però li poso aquest cas molt extrem, que de fet ho tinc avui en dia, vale, i diu, què faràs? És com comprar-te un pis, dice, no podria. I com te sentiries com a pare o mare de no poder pagar això? Pues ens sentiria molt malament. Bueno, pues per això tenim que fer una planificació per arribar a aquest puesto, que després va i vol muntar un negoci o vol fer una altra cosa, o el vols enviar als Estats Units, el que siga, que tu tinguis els sous disponibles per això i que pugues pagar-li al teu fill els estudis.
Val. Clar, estan parlant d'un perfil que ara té boixos petits, no? En quin moment s'ha de començar a planificar això?
Pues des del minut 1.
Des del minut 1, d'acord. O sigui, també per dir-li als meus amics que tenen fills molt petits, escoltau, poseu-vos les piles, a partir d'avui heu de començar a pensar en si la vostra filla o el vostre fill en el dia de demà vol ser pilot, per exemple, o vol estudiar
a
l'estranger.
Per exemple.
Val.
Exacte.
Vinga, idò. Què han de fer?
Bueno, pues li faig una planificació que és, bueno, anem a veure què cobreu, quines despeses teniu, quan podem dedicar l'estalvi, perquè és un percentatge, no és tot l'estalvi, òbviament, perquè tenen que viure i tenen que fer, saps? I a voltes, amb molt poquet, es fan grans coses. I, clar, ells es sorprenen perquè diuen, ostres, això no m'havien explicat mai, perquè és veritat que a Espanya estan molt acostumats a anar al banc, obren una compte, un pla d'estalvi i ja està, torna aquí quan tinguis que tornar, ja està. Però no, això es té que fer un seguiment continu per si de cas tenim que canviar algun aspecte. Pues, si canvia un aspecte familiar, imagina't, n'hi ha el naixement d'un altre fill, per exemple, o tenen altres coses, m'entens? N'hi ha que ajustar la planificació.
Clar, això s'ha d'anar bé, polint i ajustant-se a la realitat familiar de cada moment, no?
Tal qual. És com anar al metge que te donen una medicació i n'hi ha que ajustar-la.
Clar, clar, evidentment, i no sempre és la mateixa.
Sí, exacte.
Val, val, val. M'agrada.
Sí.
I per tant, això, arriben a la consulta i què han de fer en un primer moment?
Bueno, primer tinc que fer com l'anàlisi de tot el que tenen i després farem la planificació. Això no es tracta de proposar productes, sinó d'acompanyament financer. Vale? Mm. Això mateix passa també, per exemple, als joves que volen tenir l'entrada a la casa, que és com inviable, no? Mm-hmm. Pues també es fa i s'aconsegueix. S'aconsegueix aquest propòsit de l'entrada de la casa que pareix que ho tenim tan junt, no? I en poquet podem fer grans coses.
Molt bé. I què s'ha de fer exactament? Això que tu dius, en poquet es poden fer grans coses. Quin
pues,
seria...
Normalment el clàssic és, depèn, anar posant una quantitat mensual que sigui ajustada a les seves característiques en un estalvi, vale? Treballar amb l'interès compost, òbviament, perquè és la manera de que els sous facin feina, vale? I n'hi ha gent que té pues, uns sous aturats, jo què sé, 20.000, vale? Què podem fer amb això? Pues, també n'hi ha altres alternatives, però sempre, sempre, sempre serà en base al temps, sempre. Per exemple, si ho vols d'avui per demà, serà una planificació. Si ho vols per 10 anys, serà una altra planificació. Vale? I res, i durant tot aquest temps, 10-20 anys, estic a la seva disposició.
Clar, i és millor, Raquel, fixar-se objectius, sempre, evidentment, que siguin realistes, però
sí,
som
sí.
més realistes quan fem aquests objectius a mitjà o llarg termini que si els fem, com ara deies, d'avui per demà, home, tenir segons quines quantitats d'avui per demà. A veure, si et toca la loteria, per exemple, és possible, però si no, potser és millor o més realista pensar a mig o llarg termini, no?
Exacte, exacte. És que, clar, sempre, sempre el que és curt plaç te dona, són estalvis molt conservadors, sense risc, m'entens? I quan són més llargs, pues, tenim el temps, i el temps el que fa és precisament que es faci un afiançament dels sous de l'estalvi que van fent. Mm-hmm. D'això parlarem, perquè això és molt llarg.
Sí, 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 no, no, i de tu endavant, eh? Jo aquí estic prenent nota d'absolutament tot,
eh? Estàs allà atenta,
sí, sí,
no?
Sí, 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 clar.
Sí, 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 és molt llarg d'explicar, però sí, depèn. És que si no es treballa amb un objectiu, es dissipen els temps, no s'esfuma, no arribem, m'entens? Perquè si, per exemple, no, és que ja estic estalviant, m'ha diuen molta gent. I amb quin adjectiu? No, estalviant, ja. Què passa amb molta gent? Mira, molts matrimonis que ja m'arriben amb 50 anys, per exemple, m'ha diuen, ens pots revisar les comptes? Diu, clar.
Vale.
I dic, pues és que tinc un pla de pensió fa, puf, 20 anys. Vale. I tu has fet comptes de quants de sous tindràs quan arribi la teva jubilació? Diu, no, jo vaig allí ficant i ja està. Ah, vale, anem a fer comptes. Vale, pues amb aquests números que tu me'n dones, només tindràs 40.000 euros, vale, per exemple.
Això és poquet, no?
Vale. Tindràs suficient per viure, perquè després l'esperança de vida és molt llarga.
Sí,
t'arribaran
sí.
aquests sous? Diu, hòstia, no. Clar, per això, perquè no li han fet una planificació amb un objectiu. Tu me tens que dir quants de sous vols.
Val. O sigui, el primer seria tenir clar quants de sous volem aconseguir, no?
Sí.
Val.
Sí, 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 sí.
Sí, sigui quin sigui l'escenari, perquè clar, també m'imagino que d'això en podríem parlar més concretament un altre dia, si vols. Estan parlant d'un perfil d'una família amb dos membres i fills petits, eh? Però
sí.
també podríem parlar un dia de com és la realitat, per exemple, en el cas d'una família monoparental, monomarental, en aquest cas.
Pues sí, sí, sí. Mira, a més, la planificació d'una família monoparental és molt especial i, de fet, la faig perquè, clar, és aquesta persona i la seva filla o el seu fill. Però també, i ho tinc,
Val, per tant, també podríem fer alguna setmana o en alguna ocasió fer sí. això. Com seria l'acompanyament familiar, no? que es tracta més d'això, no? De fer un acompanyament més que de vendre productes, no?
Exactament. Aquí parlaríem molt, tant en la família clàssica, per dir-ho així, com la monoparental, sobretot la monoparental, la protecció al menor. Uh-huh. Això és vital.
Clar. Clar, clar, clar. Idò, Raquel, ja saps, en qualsevol moment posam damunt la taula aquesta possibilitat de l'acompanyament financer a llarg termini, que crec que aquesta és la clau, i quan tu vulguis seguim parlant de més aspectes relacionats amb l'economia domèstica. Què et pareix?
Perfecte.
Per ajudar-nos, com tu deies, a assolir objectius, a marcar objectius realistes i fer aquest acompanyament per aconseguir-los.
Tal qual.
Molt bé. Idò, Raquel Corral, consultora financera OBB, mil gràcies com sempre i t'escoltem ben aviat. Moltíssimes gràcies.
Gràcies. Adéu.
Nosaltres ara fem una aturada per la publicitat i en tornar seguim ja enfilant el final del programa d'avui, però serà res d'aquí 2 minutets. Fins ara.
IB3 Ràdio és cultura.
Tota la informació poliesportiva a Esports 3.
Com cada dimecres, avui toca parlar de curses populars a la nostra secció de Marta Sampas, Cor que t'ho perds.
Bon dia, és que el fan per anar a córrer un poquet aquest cap de setmana.
A IB3 Ràdio, Esports 3, de dilluns a divendres a 1:00 PM.
A IB3 Ràdio, el dia, a Eivissa i Formentera. Hem obert una ambaixada pitiusa a Suècia.
Per una estrella perfecta, iònita i porfadia, no sé si ho és de la terra o del cel que n'ha baixat.
Tots i 45 minuts, com us comentava a l'inici del programa. Ja sabeu que aquesta temporada, una vegada al mes, sortim a fer una volteta pel món per a alguns dels indrets del món que acullen a alguns dels pitiusos més il·lustres. Eivissenques, formenterers, eivissencs i formentereres que duen el nom de les nostres illes pel món i esdevenen els millors ambaixadors. Així que, d'alguna manera, una vegada al mes sortim en missió consular per a aquest preciós planeta i volem que elles i ells ens expliquin on són i quin és l'àmbit professional en el qual han assolit l'excel·lència. I comencem aquesta ruta enfilant una vegada més cap a latituds més al nord i avui parlam amb l'estudiant de Física Tècnica, la formenterera Clara Escandell Ferrer. Molt bon dia, Clara, com estàs?
Hola, molt bon dia. Pues molt bé, aquí anem, passant una mica de fred, i vosaltres?
Mira, no tant de fred com tu, segur, tot i que bé, tampoc estem aquí passant calor, la veritat. Tu, quant de temps fa que vius a Suècia?
Pues jo fa uns 5 anys i mig me vaig mudar en l'estiu de 2020.
En l'estiu de 2020, o sigui, en plena pandèmia, cap allà?
Sí.
Comentava ara s'inici que estudies física tècnica. Què et va fer decantar-te per aquesta especialitat del món de la física?
Pues mira, jo sempre m'havien agradat, vull dir, les assignatures de ciències, m'agraden molt les mates, i entonces pues m'ho vaig pensar, jo en principi quan me vaig mudar aquí pues no era el que estudiava, però m'ho vaig pensar i vaig dir, i si faig física? Vinga, va, que mola.
Perdona, i què estaves estudiant?
Bueno, jo vaig fer un bon parell de cursos, diguem, de música.
De música. I de sobte, de sa música fas salt a sa física tècnica.
Correcte.
A veure, explica'm això una mica com va anar. Què és el que et va interessar?
Pues bueno, jo m'ho pensava i deia, m'agrada molt tocar, però igual no m'agradaria estudiar això com a carrera. I entonces d'això que m'ho penso i dic, vale, i si no vull estudiar això com a carrera, què és el que vull estudiar? I me vaig mirar una mica la universitat, diguem, de la meva ciutat que tenia i dic, ostres, tenen física tècnica. I bueno.
I vas dir, vas escollir aquesta universitat perquè tenien això que et venia de gust estudiar, no?
Bueno, jo ja estava una mica en aquesta universitat perquè era on feies cursos de música. I com que ja estava instal·lada aquí, dic, igual ells tenen alguna altra cosa que m'interessa. I vaig veure que tenien física i m'hi vaig tirar.
Déu-n'hi-do, algo així facilet, física tècnica. Molt bé.
Superfàcil.
Molt bé, molt bé. I què tal? Com està l'experiència fins ara?
Bueno, pues la veritat és que estic molt contenta. Jo estic ara fent el segon de carrera i la veritat és que és molt xulo.
Mm-hmm. Segon de carrera de quants d'anys en total?
Són 5 anys.
D'acord. I com et visualitzes en un futur? T'agradaria dedicar-te per el que coneixes fins ara?
Sí, m'agradaria... No estic molt segura, igual he pensat que, per exemple, fer un doctorat pues, és una cosa que m'interessa, però ja ho veurem quan sigui hora.
Clar, clar, clar. I en què t'agradaria fer aquest doctorat? En quin camp concretament?
Pues és un poc el que vaig mirant jo ara quan vaig fent, diguem, més assignatures, però sí que és veritat que per el que vaig me tira jo més la física teòrica, diguem.
La física teòrica, i et tira més la física teòrica que la música, Clara?
No sabria què dir-te, les dues coses m'agraden molt.
Clar, com comença aquest vincle amb la música?
Pues mira, jo sempre m'havia agradat molt la música, jo sempre sé que li dava la tabarra a la mamà, mamà, que vull fer un instrument, mamà, que vull fer un instrument, i mira, al final pues, me vaig apuntar a flauta travessera i allà va començar tot.
I allà va començar tot. De fet, crec que és de les poques dones sonadora a Formentera, és així?
Correcte, també. També vaig començar fa uns... 7 anys i això ha sonat amb boi flauta.
Déu-n'hi-do, déu-n'hi-do. I segueixes tocant-los a Suècia?
Sí, sí, sí. Sí. Jo faig classes en línia, ara idò.
Ah, idò, aquest és el vincle musical que mantens en Formentera, no? Les classes online, bendita tecnologia, també, no?
Doncs pues sí, totalment.
Que et permet també estar a prop de casa en aquest sentit, no?
Hombre, jo sempre que puc, pues, si puc sonar per Formentera també ho faig, perquè també m'agrada molt.
I a Suècia, has arribat a sonar per allà?
Sí, de fet, sí. A l'escola de música allà on estic, encara hi faig algun curset, per exemple, de flauta dolça i això, pues, cada vegada que tenim concert els hi enxufco una mica de tambor i flauta.
Ostres, i com reaccionen?
Els hi pareix super allí com algo que diuen, buah, però això què és? La veritat és que reaccions molt positives en general.
I com exòtic, no? Fins i tot, una cosa que per nosaltres és tan habitual, ells els hi deu sonar exòtic, no?
Claro, ells no tenen, diguem, res que s'aparegui així d'instruments folk, entonces els hi xoca una mica.
Clar, clar, clar. I quan els hi dius que ets de Formentera, què diuen? Ells coneixen Formentera?
Formentera no, però me diuen, ai, i això on està? I els hi dic, tu has sentit parlar de Mallorca? I diuen, oh sí, dic, vale, pues per allà, per allà està la cosa.
No?
Exacte.
Sí, a Mallorca ho coneixen, però a Formentera sí. No tant. Tens aquest privilegi també de fer pedagogia, no?
Hombre, jo, bueno, sempre els intento explicar una mica que, bueno, existim, hi som.
Clar, clar, clar. I què és el que més els sorprèn?
Jo crec que els hi sorprèn, ells me solen dir, i com pot ser que t'hagis mudat aquí, que fa tant de fred, en lo bé que se deu estar allà?
I tu què opines? S'està molt bé aquí o t'agrada la vida que tens a Suècia?
Hombre, m'agraden les dues bandes, el que té que jo no port molt bé la calor i per lo menos que t'hi de dir, els estius m'apareixen més aguantadors a Suècia.
Home, i tant, no, això sense cap tipus de dubte, perquè últimament els estius aquí no són aguantadors, Clara, estic totalment d'acord. Clar, i ara jo pensant en tota aquesta combinació de coses, que el clima t'agrada, que el que estàs estudiant t'agrada, que t'agradaria seguir formant-te fent un doctorat i que mentrestant et permet seguir tocant la flauta, el tambor, seguir formant-te com a música. No sé si tenint en compte tot això et veus tornant a viure a Formentera, no sé si a curt termini, a mig termini o en un futur.
Pues no sabria què dir-te, mai se sap. Hombre, jo de moment mentre estudiï, no, però llavors pues, ja ho veurem.
T'ho plantejaries?
M'ho podria plantejar.
Uh-huh, d'acord, i ja veuríem en quin camp professional, per aquí, per Formentera. Clar, a banda de sa família, que això ho dono per descomptat, trobes a faltar alguna cosa de cateo quan ets allà a Suècia? A banda de sa calor ja hem dit que no la trobes a faltar. Eh?
No.
Però trobes a faltar alguna cosa?
Un poc tot en general, per dir-ho d'alguna manera. Vull dir, jo sempre disfruto molt quan vaig allà de visita i veus, jo que sé, veus un altre tipus de paisatge. No, jo ara estic en una ciutat que si mateix és més grossa i allà pues, tenim la casa en el camp i, hombre, també és agradable.
A quina ciutat vius concretament a Suècia, que no t'he preguntat?
És una ciutat que se diu Karlstad, que està, està més o menys a mig camí entre Oslo i Estocolm, està allí, just en el nord del llac aquell tan gros que hi ha a Suècia.
I què ens pots dir de com m'has dit que es diu Karlstad?
Karlstad, sí.
Val. Com és aquesta ciutat? Com ens l'hem d'imaginar?
Pues, la veritat és que és una ciutat que està molt bé. Mira, al final no és una ciutat que sigui Brussel·la, eh? Nosaltres també vivim una mica a les afores. I la veritat és que està molt bé perquè, mira, tens el bosc prop, tot i així, encara que visques a una ciutat prou grossa com perquè hi hagi de tot, pues, tens el bosc, tens el llac i tens un poc la naturalesa a prop, a la mateixa vegada pues, que tens també les coses pràctiques a prop.
Estàvem escoltant Per una estrella perfecta d'Aires Formenterencs. Per què has escollit aquesta cançó, Clara?
Pues mira, perquè jo des de petita sempre m'han agradat molt els Aires Formenterencs. Jo me'ls escoltava, però pràcticament cada dia quan era petita, i a més es cantant en Xumeu Joan és el meu professor de tambor i flauta.
Home, has tingut un bon professor, eh, Ido?
Hombre... No m'ho puc queixar.
No, 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 la veritat és que no. I a més, corregeix-me si no és així, però has tingut l'oportunitat de tocar amb ells també recentment, veritat?
Sí, no me'n record, va ser un estiu fa 2 o 3 anys, vaig tocar amb ells i vaig tocar, bueno, una mica de tambor i flauta, vaig tocar l'estrella perfecta amb ells i també una mica de flauta dolça.
Home, i com va ser aquest moment de ser un grup que tu escoltaves des de petita, de sobte que et convidin a pujar a l'escenari amb ells?
Jo, pues, me va aparèixer superguai. Jo, com en Xumeu me va preguntar, ei, t'agradaria? Clar que sí, meu període superguai.
No t'ho vas pensar massa, em pareix?
No.
I què tal l'experiència?
Hombre, feia una mica massa de calor, però l'experiència per lo de més va estar molt xulo. La veritat és que m'ho vaig passar molt bé.
Home, posar-te a tocar davant del públic, no sé si ja ho havies fet abans.
Ho havia fet ja bastantes vegades, però bueno, m'estresca igual sempre.
Clar, 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 és que això de posar-se davant del públic, això posa nerviosa qualsevol. Clara Escandell Ferrer, estudiant de física tècnica a Suècia, concretament a Karlstad, ha estat un plaer i com sempre se me fan molt cortetes aquestes converses. Clara, què et pareix si en alguna ocasió haurà de ser insistiu? Lamentarem que faci calor, però si insistiu tornes per Formentera i podem fer una xerradeta una mica més llarga a l'estudi de la Sabina, t'apuntes? Què et pareix?
Hombre, jo encantada.
Idò, ens ho apuntam, eh, Clara, per quan tornis a ser per aquí. Un plaer i fins molt aviat. Moltíssimes gràcies.
Molt de gust, gràcies a vosaltres.
Naltros, quan són les 12:56, ja anem enfilant el final del programa d'avui. És hora de repassar el més destacat de l'agenda cultural del dia.
Estrella perfecta, iònita i porfadià.
L'agenda.
12:56, ja tornàvem a tenir aquí a l'estudiant a Nieves García Gálvez. Molt bon dia de nou.
Bon dia, Laura.
És el moment de repassar l'agenda cultural del dia i començar amb Avila per assistir a la presentació del llibre Deshacer el ridículo, tratado sobre la risa, d'en Julián Jenison.
Sí, en Julián Jenison és escriptor, guionista, cineasta i una de les veus més singulars de l'humor contemporani. Amb ell arriba l'humor i la filosofia a la 11a edició del Festival Mal del Cap. La cita és a les 7 de la tarda a la llibreria Sa Cultural i l'entrada és gratuïta fins a completar aforament.
També podem gaudir d'una experiència de cinema mut i música en viu avui al Conservatori de Música i Dansa Catalina Bofill.
Sí, Dan van der Hark, convidat Erasmus al Conservatori de Vici Formentera, posarà música en directe a la pel·lícula Sherlock J de Buster Keaton. Serà a les 6 de la tarda a l'Auditori del Centre.
Com m'agraden aquestes experiències de posar música en directe al cinema mut. Molt bona proposta. La música, però en un altre estil, també sonarà aquesta tarda a la plaça de Sa Graduada Vila.
Sí, amb Pep Còsmic i Esberros de Balà que estaran a les 7:30 a Can Moreta i Nap.
I avui dijous també podem aprofitar per anar al cinema a veure la pel·lícula Father, Mother, Sister, Brother.
Els multicines Eivissa acullen avui a les 8:30 de la tarda la projecció d'aquesta cinta dins del cicle Anem al cine. Com és habitual, la pel·lícula es projectarà en versió original amb subtítols en castellà.
La pel·lícula més recent d'un director que m'encanta, d'en Jim Jarmusch. I la sala Espolvoria del Vila acull avui la inauguració de la mostra Les poesies dels Baleàrics.
La inauguració serà a les 8 de la tarda i la mostra es podrà visitar fins el dia 1 de març.
Molt bé, i ho deixem aquí, Nieves. Fins demà.
Puede que se muera en un instante por el miedo a equivocarme. Todo aquello por lo que un día soñé, puede que me lance hacia el vacío.
Avui m'ha sorprès, Nanios, amb aquesta elecció de cançó, i és que avui aprofitàvem aquest últim minutet del programa per felicitar el músic i cantautor Àlex Ubago, que va néixer tal dia com avui, de l'any 1981, molt bon any, així que avui fa 45 anys. N'Àlex Ubago es va donar a conèixer l'any 2001 amb la publicació del seu àlbum debut, Què pides tu? Durant la seva carrera ha publicat 11 treballs en solitari i dos més com a membre del trio Àlex, Jorge i Lena. Avui el felicitam i acomiadarem el programa d'avui escoltant el tema que dona títol a aquell àlbum debut, Què pides tu? Nosaltres ho deixem aquí i demà tornem puntuals a les 12:04 per enfilar ja el cap de setmana aquí a IB3 Ràdio. Que passeu molt bona tarda, fins demà.
Mejor de ti hoy siento que la vida me muestra contigo su lado azul y es todo lo que pido por ser feliz. ¿Qué pides tú que vives esperando un corazón extraño que venga aquí y saque de tu cuerpo y tu alma lo mejor de ti? Hoy siento que la vida me muestra contigo.